Molt bon dia, comencem parlant, com no podia ser d'una altra manera, del Mobile World Congress 2017, que ha tancat les seves portes la setmana passada amb una xifra rècord de 108.000 visitants, un 7% més que l'any passat. La bretxa de gènere entre els assistents ha disminuït en aquesta edició amb un 23% de participació femenina, xifra que creix en un 14% en comparació amb la del 2016. Visitants de 208 països i 2.300 companyies de la indústria mòbil i sectors adjacents, com per exemple la de l'automòbil, les finances o la salut, han protagonitzat 4 dies de trobada internacional a Barcelona. També s'ha conegut que l'impacte econòmic a la ciutat, segons una anàlisi dels organitzadors, ha estat de 465 milions d'euros i 13.200 llocs de treball temporals. També destaquem que Facebook treballa en la implementació d'un botó de no m'agrada. Com publiquen a TechCrunch, Facebook està fent proves en els comptes d'alguns usuaris amb aquesta nova opció. Els elegits podran valorar individualment les bombolles del xat d'un contacte amb el que parlin a través de Messenger, i entre les maneres de valorar o reaccionar a cada missatge hi ha l'opció de no m'agrada. Facebook porta temps negant el botó del no m'agrada perquè no volen ficar molta negativitat en els murs dels seus usuaris, motiu pel qual l'any passat van introduir noves formes de qualificar el publicat a la xarxa social, les anomenades reaccions. També parlem avui d'ordinadors, perquè IBM ho té tot a punt per començar a fer un ús comercial dels seus ordinadors quàntics. A través d'una nova divisió anomenada IBM Q, busquen construir en menys de 10 anys nous equips que puguin accedir per internet i que puguin donar servei a negocis que necessiten processar molta informació. El seu ús fora dels entorns controlats on ara mateix funcionen permetria desenvolupar medicines, analitzar virus, crear intel·ligències artificials o combatre atacs informàtics massius a internet d'una forma molt més precisa i ràpida. El que caracteritza un ordinador quàntic és que, en lloc de treballar en codi binari, els uns i zeros que fa servir un ordinador, ho fan en qubits. Aquests bits quàntics poden tenir dos estats alhora, poden ser un 1 o també un 0, una possibilitat que preveu la física quàntica des de fa temps. A l'hora d'aplicar aquesta lògica al món de la informàtica, s'aconsegueixen resoldre problemes a tota velocitat i amb multitud de resultats per a cada variable. Sobre el paper, el que això significa és que els ordinadors seran infinitament més potents i faran càlculs complexos al mateix temps en lloc d'un darrere de l'altre. Parlem ara de YouTube perquè la plataforma de vídeos a internet ha presentat YouTube TV, un nou servei de televisió d'emissió en línia disponible a través d'una subscripció mensual. En un acte celebrat a la seva seu de Los Angeles, YouTube ha anunciat el nou producte que, per un preu de $35, uns 33 euros al mes, oferirà el contingut en directe o gravat de canals com per exemple la CBS o Fox. Amb aquest moviment estratègic, YouTube s'endinsa en la competició amb els serveis de televisió tradicionals per cable o satèl·lit, així com amb l'oferta d'emissió per internet de companyies com Netflix. Hi ha una informació, si més no, curiosa. La caiguda en el servei web d'Amazon de la setmana passada, que va afectar durant diverses hores a diverses pàgines web, va ser provocada per un comandament mal escrit per un dels seus empleats. Durant unes tasques de manteniment, un col·laborador va voler desconnectar algunes capacitats d'emmagatzematge, segons ha explicat l'empresa nord-americana de comerç electrònic i serveis de computació en el núvol. Els problemes es van estendre durant unes quantes hores i van afectar, entre altres, a l'aplicació Snapchat o al web de viatges Expedia. Determinar el tipus de càncer d'un pacient és una mica complicat en alguns casos i un motiu pel qual els patòlegs i els oncòlegs no es posen sempre d'acord, el que posa la salut del pacient en risc si es comet un error. Per fortuna, pot ser que Google pugui resoldre aquestes situacions en un futur. Segons ha publicat la companyia en un informe, han desenvolupat una intel·ligència artificial que pot aprendre a detectar els diferents tipus de càncer i donar un diagnòstic amb un 89% de fiabilitat, el que contrasta amb un 73% de fiabilitat del metge, xifra que baixa fins al 48% quan es tracta d'un diagnòstic entre diversos experts, segons els documents que maneja la companyia. La intel·ligència artificial compta amb un programari molt avançat de reconeixement d'imatges, el mateix que Google ha utilitzat per als seus cotxes autònoms, només que en aquest cas s'utilitza per examinar les imatges en alta resolució de les cèl·lules extretes dels pacients per comprovar si estan afectades pel càncer. I fins aquí la secció d'Oci i Tecnologia d'aquesta setmana. Fins la propera!